Aquesta hora anem a mirar cap al cel. Com sempre, saludem en Pau Bosch, director de l'Observatori del Banyà. Pau, benvingut.
Bon dia.
Avui volem anar cap a una mena de... Jo li dic com un zoo, eh? Tu ens ho explicaràs una mica millor, que és totes aquelles coses, que no sabria com dir-ho, elements que tenim per l'univers, que n'hi ha molts, nebuloses, i que els que no hi entenem no sabem massa què són i per què serveixen. I potser tu, Pau, ens ho pots explicar. A veure, per on comencem? Perquè tenim com moltes coses, no?, sobre el nostre cap.
La idea avui és embarcar-nos tots junts en una mena de nau que va conduïda completament per la nostra imaginació. Cal dir que tot allò del que parlarem són objectes o entorns als quals no podem accedir amb les nostres naus. Les nostres naus, abans de començar, són molt limitades. Viatgem a velocitats que, tot i que ens poden semblar una bajanada, la velocitat d'una bala és una barbaritat, no són res per viatjar per l'univers. Ni tan sols allò més ràpid de l'univers, la llum, ho té fàcil per moure's. Llavors, ara haurem de viatjar únicament amb la imaginació, trencant una mica amb els principis físics i anant a buscar tot aquest conjunt d'objectes que podem trobar per l'espai.
Que, per tant, entenc, Pau, que com que no els podem tocar, per entendre'ns com a raça humana, perquè no hi arribem, com els medeixen? És a dir, es veuen, evidentment, suposo que per telescopis o per aquells altres sistemes que a mi sempre em meravellen molt de calcular coses que estan molt i molt lluny que gairebé ni veiem.
És un conjunt de tot plegat. Hi ha coses que fem amb telescopis, hi ha coses que fem amb altres instruments. La cosa és que a través de diferents eines nosaltres som capaços de parlar una mica més de les propietats d'aquest conjunt d'objectes, de què estan fets, com funcionen, a quina temperatura estan, com evolucionen. No és fàcil, això, i encara hi ha molts interrogants al respecte, però fem el que podem dintre dels mitjans que tenim perquè aquests interrogants es vagin reduint. El que passa és que és com que exploten, no?, aquestes preguntes. Quan en respons un, en surten mil més. Però això està bé, perquè et permet seguir explorant sobre aquesta línia de coneixement.
I que suposo que deuen aparèixer coses noves, no? Perquè a vegades ens pensem que ho tenim tot descobert i en deu faltar molt per descobrir.
I tant. Surten, o sigui, per posar-te un exemple, hi ha un tipus d'estrella, que en parlarem, que es diu la nana blanca, que durant molt de temps s'havia pensat que funcionava d'una determinada manera. Fa uns pocs anys, un estudiant va descobrir que les nanes blanques es cristal·litzaven, i això és algo que, com pot ser que una estrella, que un residu estel·lar es cristal·litzi? Doncs sí, i això feia falsejar una sèrie de mesures sobre la vida d'aquestes nanes blanques i sobre el seu temps d'extinció.
Clar. A veure, per on comencem? Ara tu parlaves d'una estrella, una nana blanca, que, bueno, no sé si és ben bé estrella, ara després dit residu, la pobra,
sí.
Però, per exemple, quan mirem el cel a ull nu, no?, veiem els estels, que li diem nosaltres, no?, lluminosos, que ens sembla que estan aquí mateix, però que evidentment estan molt lluny. Igual alguns ja no hi són, que això també ens costa d'entendre, però ja ho hem anat aprenent,
sí,
amb el que portem d'espais. Què més hi ha? És a dir, aquests estels, a partir d'aquí, quines altres coses i elements hi ha i com són? Perquè, clar, n'hi ha molts tipus, també, no?
Sí. Comencem amb avantatge perquè en capítols anteriors ja hem parlat d'un tipus d'estrella molt, molt brillant, molt vistós, els planeters, aquells que dèiem. Aquests ja els descartem. Anem a tota la resta d'estrelles que ara ja sí, no es mouen les unes respecte a les altres aparentment. És a dir, els nostres ulls, veiem el cel una nit i la nit següent les estrelles mantenen posició les unes respecte a les altres. Aquestes estrelles que veiem ens fa la sensació que totes estan enganxades en una mena de pissarra que seria el cel, no? No tenim cap indicador de quines estan més lluny i quines estan més
exacte.
A prop.
És en 2D, això.
És en 2D, és en 2D. No és que sigui en 2D, sinó que és tan ridículament exagerat el nivell de llunyania d'aquests objectes que veiem que el 3D perd completament el sentit. No tenim una referència de profunditat i el nostre cervell ho simplifica fent això 2D. Però la realitat és que estem veient objectes molt diversos, tant en distància com en mida, com en color. Al final també estem acostumats al blanc i negre nocturn,
sí,
perquè la nostra vista no dona per més. Però
hi haurien colors, Pau?
Hi ha colors, i tant. Hi ha tota una gamma de colors que les estrelles tenen i que nosaltres ens perdem. A vegades, acostant-nos amb el telescopi en estrelles prou brillants, veiem aquests colors, però no sempre. Aquests colors són una de les essències d'aquestes estrelles. Comencem, abans de res, jo penso que el més fàcil és definir què és una estrella.
Sí, exacte.
Aquí podem recórrer, no sé si heu vist mai el Rei León.
Sí, home, és un clàssic.
És un clàssic. Hi ha una escena preciosa en la que estan, doncs, en Simba, en Timon i en Pumba mirant el cel i em sembla que és en Timon que pregunta sempre... No, en Simba diu, sempre m'he preguntat què són aquelles coses d'allà dalt. I en Timon diu, jo no m'ho pregunto, jo ho sé. Són lluernes que estan volant i s'han quedat penjades en allà al cel. I el Pumba diu, vaja, jo sempre havia pensat que eren esferes de gas cremant-se a milions de quilòmetres d'aquí. Doncs, sense anar gaire més lluny, ve a ser una mica això. Mm-hmm. Una estrella, per matisar-ho, la podem entendre com una mena de globus, un globus que nosaltres, amb la potència dels nostres propis pulmons, intentaríem inflar i amb la força dels nostres braços intentaríem desinflar. I pot semblar una mica idiòtic, i perdó per la paraula.
I contradictori, sí. Tot plegat. Sí.
Fer una cosa i dir, per què si estic intentant inflar alguna cosa hauria de voler desinflar a la vegada? Doncs perquè el que estic buscant en aquesta lluita és un equilibri. I la vida d'una estrella ve a ser això. És una gran lluita entre una força que vol que l'estrella es faci més grossa, que serien els nostres pulmons, en aquest cas el foc nuclear, que vol que constantment creixi, creixi i creixi, i per un altre costat hi ha una força que frena aquest avenç incontrolable, que és la gravetat, una gravetat que ve de que la pròpia estrella existeix i té matèria i té massa. I això diu, ep, fins aquí, marca una línia i l'estrella manté una forma. Mentre aquesta estrella és capaç de produir la seva pròpia energia i manté la seva forma, diem que és una estrella viva. En el moment en què una de les dues forces guanya aquesta titànica batalla, comença, és el principi del fi, diguem-ne, no? I acaba la vida d'una estrella, comença el cataclisme. Com acabarà la vida d'una estrella? Dependrà de molts factors. Dependrà de com de grossa sigui l'estrella, dels materials que tingui, de l'entorn on estigui, de si té una companya o no. Hi ha moltes coses que poden afectar en una mort estel·lar.
Aquesta estrella és rodona? Per la pressió de rodona, perquè si pensem en el Sol, que potser és el que tenim més a prop, no? Però també ens passava que ens vas explicar quan parlàvem de planetes gasosos que tenim una sensació d'esfera que poder no és del tot correcta, però que és així. Amb les estrelles vindrien a ser totes com el Sol, per entendre'ns, o n'hi ha de formes o maneres diferents?
En general, totes tendeixen a l'esfericitat. El que sí que és veritat és que hi ha estrelles, i el Sol mateix, que giren molt ràpid sobre si mateixes, i llavors és com que s'achaten pels pols. Ens passa el mateix que amb Júpiter, el mateix que amb Saturn i el mateix que amb la Terra, al final. El fet de que hi hagi aquesta rotació acaba deformant una mica l'estrella. No obstant, estem parlant d'una deformació que a simple vista ens costaria identificar com a tal. Llavors, si veiéssim l'estrella, diem, és esfèrica?
Sí, apropa, no?
Més o menys.
I està formada... Clar, les estrelles estan totes formades per uns components bàsics iguals i altres diferents, o no, o cada una és diferent?
Comencem en el principi de l'univers, i després del Big Bang hi ha un conjunt de materials elementals en l'univers, no? Aquells que venen de la nucleosíntesi primordial, que és un procés en el qual els primers materials arriben a ser. Aquests primers materials, primers ingredients, són hidrogen, heli i poc més. I les estrelles fan servir només hidrogen en una primera generació. Aquest hidrogen pot generar estrelles molt més grans de les que tenim a dia d'avui, unes hipotètiques estrelles que es diuen de població 3. Aquestes no les hem observat. Les que observem a dia d'avui són diferents. Segueixen fent servir l'hidrogen com a combustible principal, però també acumulen altres materials residu de la vida d'altres estrelles. Com funciona una estrella? Una estrella, amb aquest foc nuclear, el que fa és, jo agafo un àtom d'hidrogen, un altre àtom d'hidrogen, els junto i formo un àtom d'heli. Amb aquest heli després em puc dedicar a fer altres coses. Em puc dedicar a fer liti, em puc dedicar a fer carboni, tot un conjunt de materials, no? Però sempre intentaré cremar hidrogen per sobre d'altres coses perquè és el que em costarà menys energia. Perquè ens entenguem, si una estrella, la seva energia és un pressupost tancat, doncs intentarà gastar el mínim perquè li duri el màxim de temps possible. Doncs intentarem cremar tot l'hidrogen primer, perquè cremar l'heli ja serà molt més complicat. De fet, quan comencem a cremar heli i només heli, l'estrella ja estarà...
La cosa ja va de capa caiguda, no?
L'estrella ja està en un procés de mort. Així doncs, hi ha tot un conjunt de materials que estan allà, que venen d'altres estrelles que hi ha hagut abans, però que passen sense pena ni glòria fins al procés final de la vida de l'estrella, on veurem que algunes sí, altres no tenen tanta sort. Llavors, estem en aquest punt, no? A partir d'aquí definim diversos tipus d'estrella. I una estrella, durant la seva vida, la podem caracteritzar, o sigui, si és una estrella en el que es diu la seqüència principal, una estrella típica, mentre viu, l'únic que ens interessa per saber com de grossa és quina temperatura té. Són coses que estan lligades.
Van relacionades,
lluminositat, diguéssim. Lluminositat i temperatura. I amb aquesta temperatura hi va lligat el color. hi ha un principi preciós de la física quàntica que es diu el principi de cos negre. Sense entrar-hi en gaire detall, associa una temperatura a un color.
A un color.
I les estrelles van en tota una gamma cromàtica que va des del marró vermellós en les estrelles més fredes fins al blau, fins i tot violeta, així un color molt elèctric en les que estan més calentes. Les més grosses són les blau, violeta, aquestes, que paradoxalment ens recorda un color fred.
Clar,
eh?
Clar, és que ara tu dius i penses, ostres, no diries de cap manera, tu ara veus allà aquest to i no diries que és una estrella, no sé, pensaries que és com alguna altra cosa. Clar, emet llum, entenc que sí. Igualment, no? Però d'un color diferent.
Exacte, i a més és un color que... color del gel, i el color del gel és el calent, i el vermell, que és el color del foc, és el color fred, no? Per què és al revés, això? Això, doncs, és un resultat d'aquesta llei de la física quàntica que dèiem, però sense anar a l'essència de tot plegat, plantejant-nos un el dia a dia terrestre, és algo que també veiem. Si veiem un metall escalfar-se, primer passa per un color vermell i després es va posant més blanc, després més blau, i quan el tornem a refredar, doncs torna a passar pel vermell, no?
Clar.
Els metalls també els hi passa, això.
Les estrelles també.
Les estrelles també. I ens movem en un rang de temperatures que típicament va entre els 2.000 i els 50.000 graus. I a partir d'aquí tenim...
Déu-n'hi-do,
doncs, Déu-n'hi-do, sí.
I els tamanys d'aquestes estrelles també entenc que deuen ser diferents. Hi ha aquestes forces que tu ara comentaves que fan que es mantinguin, no?, i que tinguin una vida, però n'hi deu haver-hi de tamanys diferents. No sé què és el que s'ha observat.
Hi ha moltes... La majoria d'estrelles són les petites, perquè són més fàcils de formar, necessiten menys material, viuen més temps. Llavors, tenim unes estrelles molt petites, molt vermelloses, més petites que el Sol, fins a la meitat de la seva mida, potser menys, i tot, fins a estrelles que són milers de vegades més grans que el Sol, molt més calentes, molt més blavoses. Què passa aquí, no? Perquè, al final, és una economia d'escala, això. Les estrelles que són més petites... Jo, a mi m'agrada fer la comparació entre tenir un cotxet petit, jo què sé, un Fiat Panda, un Lamborghini, un Aventador, per exemple. Quin gasta el dipòsit abans?
Clar. Doncs,
en aquest cas...
Que et surt més car.
Exacte. L'estrella més grossa, sí que és veritat que té més combustible, però requereix més combustible.
Clar.
Llavors, una estrella gran pot viure tan poc com uns pocs milions d'anys.
Que això és poc per una estrella.
Poc a nivell estel·lar. Mentre que una estrella petita pot viure milers de milions d'anys sense cap necessitat de res.
Clar.
Perquè el ritme el que crema, no, és el modo economy, posat en bucle fins al final de la seva vida.
I es pot saber, Pau, quan es descobreix, bueno, quan es descobreix, quan es veu una estrella, podem saber en quina fase de la seva vida està?
Sí. Això és una cosa preciosa de poder fer. El que fem és estudiar una cosa que es diu el seu espectre. Amb l'espectre agafem tots els tipus de llum que ens arriben de l'estrella i mirem amb això, té com una mena de codi de barres que ens diu quins materials hi ha a dintre.
Uh-huh.
Aquí el que acabem fent és mirar quant d'hidrogen hi ha respecte a la resta de materials. I l'hidrogen és com una compta enrere, no? Doncs si totes comencen amb una quantitat donada d'hidrogen, a mesura que va avançant la vida, l'hidrogen respecte a la resta d'elements es va reduint. Una estrella que tingui poc hidrogen respecte a la resta d'elements és una estrella que porta molt de temps brillant, que és molt vella. Una estrella que tingui molt d'hidrogen respecte a la resta d'elements és una estrella jove.
Clar.
Doncs així ho fem.
I totes s'acaben apagant?
Algunes no... O sigui, apagar-se és un luxe
apagar-se,
que molt
poques apagar,
estrelles
però...
tenen. Però...
Com acaben?
Depèn. Aquí hi ha moltes possibilitats. Anem per ordre. Comencem per les més petites. Una estrella molt, molt petita s'anirà refredant, s'anirà apagant i tindrà aquest luxe de tenir una mort tranquil·la.
Mm-hmm.
Això sempre i quan estigui sola, eh? Perquè quan les estrelles...
Quan dius que estigui sola, què vol dir? A quina distància?
Imaginem-nos
no
el Sol.
Res?
Imaginem-nos el Sol, que és una estrella que té aquesta estrella amb els seus planetes i no tenim cap altra estrella.
Mm-hmm.
Perquè, però, encara que Júpiter pogués haver sigut, no va ser. Així que tenim el Sol que està tot solet. Mai millor dit. Si tenim sistemes binaris, ternaris, quaternaris, cúmuls, és a dir, zones on les estrelles s'acumulin i interactuïn entre elles, això, ojo.
És més complicat.
Sí. Imaginem-nos ara un sistema d'aquests. Tenim dues estrelles que estan compartint un espai. Cada estrella té un espai vital, un dret a la individualitat, que es defineix en una zona que es diu el lòbul de Roche. El lòbul de Roche, doncs, seria aquest espai on jo sóc aquesta estrella i faig la meva vida. El que passa és que en funció de la proximitat de les estrelles, aquest lòbul serà més gran o més petit. Hi pot haver estrelles que desbordin el seu lòbul de Roche. I què passa quan desbordes el lòbul de Roche? Que comences a emprenyar
a l'altra estrella. Això és quan al metro t'acostes massa als que hi ha al costat.
Quan comences a emprenyar l'altra estrella hi pot haver intercanvi de material. I pot ser que una estrella li doni material a l'altra o que absorbeixi material de l'altra, precipitant una estrella que estava perfectament tranquil·la vivint la seva vida a una mort... Bueno, parlar de no desitjada és donar personalitat a les estrelles,
exacte,
no? Però en qualsevol cas, una mort que naturalment, en condicions d'aïllament...
Clar, no hagués tingut en aquell moment.
No hauria
clar,
tingut en aquell moment.
Clar.
Exacte.
Poden acabar col·lisionant? És a dir, una mort pot venir per col·lisió?
Tant com arribar a col·lidir, no sé si és algo que pugui passar amb una probabilitat alta, que podria, però amb una probabilitat baixa, però moltes vegades el que acaba passant és que una estrella s'acaba precipitant al col·lapse, a formar un forat negre o un púlsar, i a muntar un sistema complex, una mena d'accelerador de partícules a l'espai,
sí,
que es diu un microquàsar. Això és una situació molt boja que genera uns cossos tremendament interessants, aquests els microquàsars. Però...
I l'altre no, és a dir, en tenim dues.
L'altre simplement...
L'altre continua...
És una font de material que pot ser que acabi senzillament desmaterialitzant-se. O sigui, no, en un moment no li quedarà material per donar.
Clar.
O en un moment serà prou petita com perquè la interacció del lòbul de Roche no sigui rellevant, s'haurà quedat marmada i s'anirà apagant a poc a poc. Uh-huh. Això també podria passar.
Quan parlaves de les més petitones que dius, bé, van fent i es van apagant, una mort plàcida, que deies
sí,
tu. Aquest apagar o aquest refredament implica que queda un cos sòlid que volta per algun lloc o no?
És un cos que, o sigui, pot anar, exacte, o sigui, tenim un plasma que a l'anar-se refredant pot anar solidificant, sí. Llavors, podem tenir, encara que no sigui del tot sòlid, sigui una fase una mica més densa de gas, estrelles que s'anomenen nanes marrons. És a dir, no generen la seva pròpia energia, però encara tenen un cert residu d'energia calorífica en el seu interior.
Mm-hmm.
Llavors, per això tenim aquest tipus d'estrella que és la mort plàcida, diguem-ne,
sí,
no? Si ara ens movem a un altre tipus d'estrella com el Sol, per exemple, trobem una mort ben diferent. El Sol arriba a un punt on consumeix tot el seu hidrogen. Vale, doncs m'he quedat sense hidrogen. Ok. Vaig a intentar-ho amb l'heli. Vale. Ostres, no tinc prou mida per fusionar heli. Necessito agafar embranzida. Llavors què faig? M'inflo. A mesura que m'inflo, com que no tinc energia infinita, m'he de refredar.
Clar.
Perquè si no, no tinc manera
clar,
de mantenir la meva energia. Em torno d'un color vermellós.
Mm-hmm.
Faig una gegant vermella que amb aquesta embranzida intentarà fusionar l'heli. Pot ser que se'n surti. Pot ser que s'acabi l'heli. Quan s'acabi l'heli, què faig? Vale, doncs he d'intentar amb el liti o amb el carboni o amb el que sigui. Va, tornem-hi. I arriba un punt on es veu desbordat. Diu, vale, m'he de fer més gran.
Clar, necessito pam, més pam, energia. Pam, pam, pam,
pam. Ostres, m'he passat. No puc tornar. Totes aquestes capes d'una estrella que s'ha fet més gran es perden per l'univers i es difumina. Llavors crea una mena... Exacte. Crea una mena de closca que s'anomena nebulosa planetària.
Mm, és a dir, aquesta nebulosa ve d'una estrella que s'ha desintegrat, per
entendre. Una estrella, sí, que s'ha passat de frenada i ha dit, vale, ara he arribat a un punt de no retorn en el qual no puc tornar a col·lapsar, no puc tornar a intentar fusionar materials. Però no acaba aquí, perquè moltes vegades amb aquestes nebuloses planetàries hi ha una part, al centre, que la gravetat encara té una certa jurisdicció, no?, per actuar. Llavors el que intenta la gravetat és fer la seva. Si ja no hi ha el foc nuclear que emprenyi, vaig a intentar xafar el material que pugui acumular tant com pugui. I el xafa més,
clar,
i més, fins al punt en què la matèria esdevé matèria degenerada. I això vol dir que està tan comprimida que hi ha una sèrie de principis quàntics molt bàsics que ignorem.
Uh-huh.
Aquí apareix el que anomenem una nana blanca.
Aquestes són les nanes blanques.
Aquestes són les nanes blanques.
Que n'hem sentit a parlar segur més d'una vegada, però
sí,
que poder no sabien com s'originaven.
Són estrelles que... Bueno, és un residu, un cadàver estel·lar. O sigui, no consideraríem estrella
clar,
perquè
fruit
no produeix...
Fruit de la gravetat, en aquest
fruit
sentit.
Fruit de la gravetat, exacte. No produeix la seva pròpia energia per fusió. pròpiament dit, que això és el
I
que
no met llum, llavors, aquesta.
Sí que emet llum,
sí que
perquè
llum.
Encara està molt calenta. I encara pot emetre aquesta... I està molt alta temperatura per tot aquesta, per aquest condensat que tenim allà, no? Per això el color blanc, que és un color més calent. Quan nosaltres agafem, si imaginem-nos que ara, des de la nostra nau d'imaginació, agafem una cullera de cafè, perquè mira, estem fent el cafè, diem, va, vaig a fer una cullerada de nana blanca a veure què tal. Bona sort, perquè d'una cullerada de nana blanca de cafè tindríem un pes equivalent, doncs imagina't que agafem un dels volcans o dos dels d'aquí la Garrotxa i els fotem a la cullera. No hi hauria manera d'aixecar-ho. Estem parlant d'aquest nivell de densitat.
Déu-n'hi-do. Clar, llavors, totes les estrelles, fins i tot, bueno, aquesta nana blanca, pobra, és una mica residuar, ho deies tu, però les estrelles, i aquí també hi ha molta gravetat, totes fan que al final atrapin una mica el que orbita pel voltant o acabin tenint altres cossos que els orbitin per aquest efecte de gravetat que tenen elles pròpies per funcionar?
Les estrelles tendeixen a ser aquests imants de matèria. El que passa és que no totes les estrelles es formen de la mateixa manera i no totes tenen condicions idònies perquè aquest material del voltant arribi a prosperar. I quan dic prosperar, vull dir formar un planeta, per exemple. Això em porta a un tipus d'estrelles més grosses que el Sol. Imaginem-nos ara un tipus d'estrella doncs ja bastant més gran, bastant més blau, i aquí, en el seu procés de formació, la temperatura de l'entorn és tan alta i l'entorn és tan hostil que formar un planeta és pràcticament impossible. Vaporitza tot allò que té al voltant. Llavors, solen ser estrelles que creiem, també podem estar equivocats, no seria la primera vegada que es mostra una cosa així, creiem que doncs tenen més dificultat per desenvolupar aquests sistemes. Sí que poden tenir cinturons d'asteroides calcinats nombrosos, però fora d'això no. A més, les estrelles tenen un fenomen que es diuen els vents estel·lars, el vent solar del que havíem parlat alguna vegada, doncs, que és material que emeten cap a l'espai. Com més grossa és una estrella, més fort és el vent estel·lar.
Clar.
I aquest vent és altament catastròfic. A la vegada que fa que l'estrella perdi massa i que, per tant, doncs, escurci el seu temps de vida. A les estrelles grans els hi passa això. I com mor una estrella gran? Perquè aquí són les més interessants, t'asseguro.
Un segon, això del vent solar, que ara deies, s'escapa la gravetat llavors? Què és aquest material que pel... O sigui, bueno, vent solar, que ara diem solar perquè estem parlant del Sol, quan veiem
aquestes... Vent estel·lar, diguem-li.
Aquest vent estel·lar no és vent entès com a tal, no? És a dir, com es dona aquest fenomen?
Què és el vent? No deixa de ser aire en moviment.
Uh-huh.
El vent estel·lar, aquest aire el canviem per material de l'estrella, però ve a ser això, que és capaç de moure's. No escapa la gravetat, ni molt menys, sinó que té prou velocitat com per moure's a contracorrent, diguem.
D'acord.
O sigui, l'energia que té en el moment de ser emès pot superar la gravetat localment i acabar movent-se en una mena d'espiral, que es diu espiral arquimediana, al voltant de l'estrella que l'emet.
Uh-huh.
A vegades aquest vent, doncs, si té prou velocitat, sí, pot escapar cap a l'espai. D'altres vegades, doncs no, i es quedarà
I
aquest
es queda
material
mateix, no?
Doncs, tancat dintre del sistema estel·lar.
Uh-huh. I com mora l'estrella gran?
Doncs aquí sí que tenim tota una infinitat de possibilitats. Podem trobar estrelles que tinguin sorpreses a l'hora de fusionar el carboni i que facin el que es diu un C-flash, que és una gran explosió, una supernova.
Caram, clar.
I aquí una supernova és realment espectacular perquè l'estrella, o sigui, en el moment d'esclatar, pot arribar a emetre més llum i a brillar més que tota la galàxia que la conté.
Mare meva.
Per això som capaços d'observar supernoves en altres galàxies.
Clar.
Moltes, de fet. És un fenomen espectacular. Què més pot passar? Aquesta estrella pot arribar a un punt en què faci una explosió igualment, però que part del que queda al mig arribi a col·lapsar. Això pot col·lapsar en una nana blanca, que seria inusual, però pot passar, o pot anar un pas més enllà de la nana blanca i transformar-se en una estrella de neutrons. Aquestes estrelles de neutrons, en ocasions, també els anomenem púlsars. I ens ho hem d'imaginar, imaginem una bola foradada per dos costats, per aquests forats hi surt llum, i això va girant, i és com una mena de far, un far ultra precís. És a dir, si el període és un segon sempre, mil·limètric, pam, pam, pam. Això, quan es va descobrir, que ho va fer Jocelyn Bell, una gran astrònoma, els va anomenar carinyosament LGMs, Little Green Men, perquè es pensava que eren senyals extraterrestres.
Clar, 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 i a més tan rítmics, no?
Exacte,
clar.
Això era lo estrany, no? Després, doncs, a mesura que la teoria avança, es veu que pot respondre a un cos físic. I si aquesta estrella encara és més gran, doncs podem arribar a col·lapsar directament en un preuat forat negre. Una estrella prou gran pot formar un forat negre.
Explota? És a dir, o quan el forma, o col·lapsa, és a dir, es fa més petita?
Seria una implosió. O sigui, no arriba a treure prou. Podria ser, que hi hagués una estrella que explotés i amb els residus fes un forat negre. Hauria de ser una castanya d'estrella espectacular. Però una estrella normalment ho té més fàcil per col·lapsar fins a plop, formar aquest cos extrem que és un forat negre.
Que xucla tot el cony. Anem de parlar del forat negre perquè, a més, sí, genera això, molta...
No vull entrar-hi gaire
perquè
en podrem parlar molt tranquil·lament dels forats negres en si.
Molt bé.
Però almenys ara en el cap podem tenir una idea senzilla de com viuen i com moren les estrelles. El seu naixement és bastant més senzill en aquest cas. Doncs partim d'un núvol de gas que col·lapsa, forma una bola que es va escalfant i en un moment arriba a generar la seva pròpia energia, en la majoria dels casos, no? O sigui, per això el passem una mica més per sobre. Però al llarg de la seva vida i de la seva mort és quan passen tot aquest conjunt de fenòmens xulos que ens acaben donant un zoo en el qual nosaltres observem tota aquesta quantitat d'estrelles i diem, mira, tenim totes aquestes que estan vives, que és el que anomenem seqüència principal. Aquestes que estan en mort estel·lar i tenim gegants vermelles, supergegants vermelles, estrelles que estan doncs, en aquesta branqueta d'aquí, que són molt grosses, són vermelles, però no acabem de saber classificar. Tenim nanes blanques. I tu t'ho mires i veus una imatge de quines estrelles observo que estiguin bé, quines que no. I sense necessitat d'observar l'evolució d'una estrella en concret, perquè t'hi pots morir literalment, perquè...
Els tempos són molt diferents.
Els tempos són molt diferents. Doncs el que pots fer és agafar estrelles que estiguin en diferents estats,
clar,
i tu mateix,
clar,
a través de diferents estrelles, fer-te una cronologia.
Clar.
I això és veritablement sorprenent i interessant, el fet de conèixer històries interpolant en base a diferents estrelles, que és com ho fem, al final. Així és com les estudiem.
Fantàstic. Se'ns acaba el temps, però una última cosa. El nostre Sol, deveu tenir mesurat quan s'acabarà, no? En quin moment està de la seva vida?
El Sol porta brillant 4.500 milions d'anys i abans de fer aquest fenomen de transformar-se en la nebulosa planetària que dèiem abans, que vindria a ser una cosa així, en passaran 5.000 milions més.
Tenim temps encara.
Sí, i amenaces a més curt termini, així que podem estar molt tranquils en aquest sentit.
Fantàstic. Doncs Pau Bosch, director de l'Observatori Astronòmic d'Albanya, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta classe magistral d'estrelles, que ara les mirarem d'una altra manera quan es faci de nit i mirem aquests puntets lluminosos al cel. Moltíssimes gràcies.